l'alto el foc i la posterior governança a l'enclavament.
Són les 10 i 4 minuts, amb més notícies a les 11 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. El dia, amb Marta Grau.
Són les 10 i 4 minuts. Nosaltres ens atam aquesta hora de programa i, com han dit just a l'inici, estem ben pendents del temps. Avui vivim encara els efectes de l'huracà Gabriel convertit en borrasca i el que sí que sabem és que a hores d'ara a l'aeroport de Palma es registren alguns retards. Al Manco hi ha comptabilitzats una desena, principalment a les sortides, en una jornada que s'espera adversa en tot l'arc mediterrani. Segons la informació d'AENA, de moment tant l'illa d'Eivissa com Menorca no registrarien incidències, però sí l'illa de Mallorca. Uns retards que es poden complicar, sobretot a mesura que avanci el dia, i probablement de cara al dia de demà, que és quan empitjora aquesta situació. De moment encara hi ha molta incertesa, però tant els models globals com els d'alta resolució apunten a un empitjorament del tema, Joan.
Sí, sí, és perquè podíem tenir durant les hores centrals del dia pluges locals però intenses amb tempesta i fins i tot calabruix, més probables entre les Pitiuses, nord i oest de Mallorca i oest també de Menorca, amb moment de llevant entre flux i moderat i una forta maró també sobretot a l'oest i maró a la resta. Per tant, una petita refrescada, la qual també en parlarem amb el nostre home del temps, el Gardader, per analitzar el pronòstic. Recordem igualment aquest avís groc i espero que demà aquest avís passi a taronja i es manté, per tant, la incertesa.
Estem veient imatges en directe del radar on veiem com aquest cúmul de pluges i de tempestes encara està afectant la comunitat valenciana, part de Catalunya, però sobretot el gruix se troba, o gran part del gruix, se troba damunt la mà. Ara esperarem cap on se desvia i sobretot si afecta el nostre arxipèlag, que en cas d'afectar sí que arribaria primer a l'illa d'Eivissa, on pràcticament, segons se jutja per aquestes imatges, està fregant la proximitat d'aquesta illa en concret. Veiem les nostres càmeres en directe, aquestes beauties que ens permeten veure el temps en directe i així podrem comprovar si ha arribat o no aquesta borrasca i si en aquest moment està afectant el Manco, no, el port de Pollença, a Mallorca, on sí hi ha presència de núvols, però no ens costa que plogui ni molt Manco. Si canviem d'indret i canviem de lloc, continuem el nostre recorregut i podem dir també i confirmar que llueix el sol al Puig de Sa Talaia, a Eivissa. Acabem de dir que probablement seria una de les primeres illes afectades per aquesta borrasca. De moment, el Manco en aquest indret llueix el sol. Més endavant, d'aquí uns minuts, rebrem el nostre amo del temps, sobretot per que ens faci un pronòstic i una previsió de les properes hores que, com han dit, podrien ser complicades. Avui també volen parlar de pensions, un tema que preocupa i molt a la societat, perquè al final tots volem arribar i, clar, depèn de les gestions actuals com seran les nostres pensions. Segons un estudi recent de Funcas, 9 de cada 10 espanyols rebutgen endarrerir l'edat de jubilació, que recordant podria passar dels 67 als 70 anys.
Sí, no només això. L'informe també revela un fet sorprenent. Només un 20% de la població coneix mínimament com funciona el sistema de pensions. I això planteja molts interrogants sobre la informació que rebem, la sostenibilitat també del sistema i sobre les propostes que hi ha damunt la taula.
Volem escoltar la veu dels pensionistes i saber com veuen aquestes xifres, com se reflexa en aquesta enquesta, la qual comentava en Joan, i sobretot quines són les seves inquietuds i solucions. Saludam en aquest moment a Pep Juárez, portaveu dels pensionistes. Pep, bon dia. Com interpretes aquesta situació on explicaven que 9 de cada 10 persones rebutgen ampliar l'edat de jubilació fins als 70 anys? Què és el que mos o que podem extreure d'aquesta dada?
Hola, bon dia a tots i totes. Evidentment, aquí se reflexa una qüestió, i és que per molt que se diguin missatges interessat en el sistema públic de pensions, la gent interpreta correctament que la pensió no és cap privilegi ni és cap regal, sinó que és un dret. I la gent, lògicament, no vol renunciar als seus drets. Això és molt, molt a causa del propi pes. Les pensions públiques són un dret reconegut per l'article 50 de la Constitució espanyola. I no depèn tampoc, diu l'article 50, que hagi de no parlar de cotitzacions, no parlar d'una iniciativa concreta fruit de la qual se paguin les pensions, sinó que parla de que els poders públics garantiran a la gent gran recursos suficients per viure dignament. Per tant, tota aquesta polèmica de que si no hi ha treballadors en actiu per pagar les pensions, etc., és una polèmica falsa i interessada, perquè, evidentment, a darrere de tota aquesta informació, malformació, perquè no se dona una informació correcta, i, per tant, la gent està molt despistada, hi ha uns interessos concrets de bancs, asseguradores, etc., per fer-se amb el control d'aquest pastís tan sucós que suposa que al voltant de 170.000 milions d'euros anuals és el que s'eleva les pensions públiques a l'estat espanyol. Per tant, totes aquestes informacions que la gent no acaba d'entendre i, per tant, no té una opinió formada, venen de que hi ha un bombardeig de fa molt de temps per tal de desprestigiar el sistema públic, orientat, lògicament, a que la gent se vagi a fer correnços a les oficines bancàries un pla de pensions privats que, per cert, de pensions no té més que el nom. Per tant, crec lògic que la gent hi hagi una resistència a renunciar, diguéssim, al seu dret bàsic. Després hi ha una altra cosa. Darrere de l'endarreriment de l'edat de jubilació, ho he dit altres vegades, és un efecte molt pervers i un efecte absolutament antisocial. Perquè de cara a les persones que arriben als 65 anys i tenen dret a jubilar-se, resulta que l'endarreriment al 70, encara més, no només suposa, diguéssim, deixar de percebre un dret, sinó que, a més, suposa continuar pagant. Per tant, és un doble càstig damunt la persona gran que és objecte d'aquest dret, no? Però té un efecte encara més pervers, i és que en la mesura que se li dona feina a la gent gran, se li lleva feina a la gent jove. I en un mercat laboral que tenim absolutament desastrós, perquè la precarietat i l'atur és les coordenades principals per les quals transiten els nostres joves i les nostres joves, no poden permetre-nos allargar l'edat de jubilació perquè deixem sense feina a la gent jove. I, per tant, això té uns efectes directes, no només en la natalitat, sinó en la vivenda, sinó en tota una sèrie de coses.
Pep, també en relació amb aquesta situació, creus però que inevitablement aniran cap aquí? És a dir, que sí que s'acabarà endarrerint aquesta desjubilació del 67 en 70, així com està tot?
Bueno, l'any 2011, per desgràcia, amb la firma dels sindicats Comissions i UGT, se va allargar l'edat de jubilació del 65 als 67 anys. El moviment pensionista reivindicam que s'ha de tornar a l'edat de 65 en camí a cursar-la als 60. De fet, tenim l'exemple francès, que allà volia pujar la llei Macron de 62 a 64 i va produir durant molt de mesos unes mobilitzacions socials que, per cert, al cap se varen situar els mateixos joves, que varen entendre perfectament el que deia fa un moment. I és que en la mesura que s'allargava l'edat de jubilació se'ls treia feina a ells. Per tant, això és un tema que ja veurem com acabarà, però el que volem és que la gent prengui part amb aquest debat, perquè és un debat que li afecta i molt directament. Ja pràcticament molta gent dona per suposat que la gent que ara té 30-40 anys no arribarà a tenir pensió. Això està produït d'una manera falsa i interessada, perquè, torna a dir, les pensions és un dret reconegut per l'article 50 de la Constitució espanyola i, per tant, les pensions són perfectament viables. I, per acabar, diré que ja duem 2 anys i mig que el govern està incomplint la mateixa llei 2/21, en la qual se deia que s'havia de fer una auditoria de comptes a la Seguretat Social. Perquè, clar, l'auditoria és absolutament necessària. perquè no sigui el cas que el problema de la Seguretat Social no siguin les pensions, sinó que siguin les despeses impròpies que durant molt de temps se li va carregant a la Seguretat Social. Per tant, aquí el debat està, és un debat que té un rerefons d'interessos concrets d'asseguradores, de bancs, de tota una sèrie d'elements del poder econòmic que volen fer-se amb el control de les pensions públiques. I les pensions públiques és un dret i un tresor de tota la ciutadania. El sistema públic de pensions de l'Estat espanyol és un sistema molt millorable, però avançat, i un exemple per a Europa, perquè és un mecanisme de repartiment de renda i de cohesió social.
Pep, altres dades que també aporta aquesta enquesta. Només un 20% dels ciutadans entén mínimament el sistema de pensions, o sigui, el funcionament del sistema de pensions. Com ho veus, això? Perquè, clar, això també no ajuda a ser conscient si s'ha de millorar o no aquest sistema, no? Si s'ha de reivindicar o no. Clar, hi ha molt de desconeixement.
Clar, és que és la informació que s'hi dona a la població, torna a dir, és falsa i interessada. Si la gent s'ha d'enterar, s'ha d'informar per el que diuen els mitjans de comunicació controlats pels mateixos bancs, malament anem. La gent ha d'anar, diguéssim, s'ha d'interessar per un dret que és, en definitiva, és un dret de futur. És un dret, és un salari indirecte. No és una qüestió d'un regal ni cap privilegi. És un salari indirecte que durant la nostra vida laboral anem acumulant una sèrie de drets i que després, quan arriba l'edat de jubilació, percebem aquesta pensió, que per cert ha de ser una pensió digna, i nosaltres reivindicam que la pensió mínima ha de estar equiparada al manco, al salari mínim interprofessional, i d'aquí uns dies sabrem si el Parlament mos ha donat o no l'admissió a tràmit d'una iniciativa legislativa popular. Exacte. Que hem fet aquí a Balears en aquest sentit.
Parlam amb en Pep Juárez, portaveu dels pensionistes, sobretot perquè de tot aquest estudi també el que crida l'atenció és que només el 20% de la població coneix realment com funciona el sistema de pensions. És una tasca didàctica que hem d'intentar esbrinar, perquè ens afecta, com heu explicat abans, a tots. Pep, moltíssimes gràcies per aquesta intervenció.
Moltes gràcies a vosaltres i bon dia.
Altres temes que se troben en el punt de mira, en el focus de l'actualitat, i del qual podríem dir que duim parlant pràcticament un mes, és tota aquesta travessia que ha viscut la Global Sumut Flotilla, el grup aquest de 50 vaixells on viatgen persones de diferents perfils, perquè hi ha des de metges, polítics, actors, activistes, experts en medi ambient, que volen rompre el bloqueig israelià de Gaza i així poder arribar ajuda al poble palestí, encara que el viatge no és fàcil. S'estima que puguin arribar aproximadament, tot i que està pendent de confirmar, entre 3 i 4 dies.
Sí, una travessia que no és fàcil. Han patit diversos atacs de drons i també de productes químics. També han fet front a problemes mecànics de diverses embarcacions, però el viatge segueix endavant i preveuen arribar a Gaza, com dèiem, en els propers dies. La setmana passada Espanya enviava el vaixell militar al Furor per donar suport a la flotilla i avui volem analitzar l'impacte d'aquesta expedició a nivell mundial, conversant amb Margalida Capellà com a professora de Dret Internacional i Relacions Internacionals de la Universitat de les Illes Balears. Margalida, què tal? Benvinguda.
Hola, bon dia.
Margalida, tant si arriba o no arriba a Gaza, quin impacte creus? Què creus que és el que està aconseguint aquesta flotilla?
Bé, en primer lloc, volia destacar que no és la primera flotilla que intenta arribar a Gaza. En els darrers 15 anys hi ha hagut nombrosos intents. Alguns d'ells han estat atacats per l'exèrcit israelià. Hi ha hagut també baixes mortals en aquests atacs. I el que està clar és que cada intent és un toc d'atenció a la comunitat internacional des de la societat civil, que intenta aturar aquest genocidi que s'està produint a Gaza, però també denunciar la situació de bloqueig que té la franja de Gaza. És una situació que perdura des de l'any 2007, la població de Gaza des d'aleshores no pot sortir ni tampoc entrar en aquesta franja que voldria destacar que és la meitat de quilòmetres quadrats que forma antena, perquè ens facem una idea, i en aquest espai hi ha a prop de... Bé, hi havia uns 2 milions de persones, dic havia perquè ja hi ha més de 70.000 persones mortes, i jo crec que això és un toc d'atenció de la societat civil organitzada a la comunitat internacional perquè reaccionin d'aquest genocidi, però també davant les violacions contínues del dret internacional i del dret humanitari per part d'Israel.
Margalida, ara just has dit que no és la primera vegada que una flotilla rep un atac, que ha rebut atacs en el passat i fins i tot en baixes mortals. No deixa de ser un tema seriós, un tema delicat. Podries dibuixar futurs escenaris de lo que podria passar una vegada aquesta flotilla arribi en aquestes aigües internacionals?
Jo vos puc parlar dels espais judicials o dels espais legals, i voldria destacar, perquè això no és molt conegut, que ja hi va haver un cas que va arribar a la Cort Penal Internacional l'any arrel de l'atac contra una flotilla el 2010, i va haver un informe de Nacions Unides qualificant com a crim de guerra l'atac contra aquest grup d'embarcacions, i la Cort Penal Internacional va decidir aleshores, o va qualificar aquests actes com a un crim internacional o que tenia indicis, millor dit, d'entrar dins la competència del tribunal com a crim internacional. El que passa és que la Cort Penal Internacional només investiga aquells crims com a zos, en aquest cas crims de guerra, com a zos amb massivitat, i va considerar que no entrava dins la seva competència, però la qüestió és qui és que ha de jutjar crims internacionals com a zos a alta mà, perquè no sé si se coneix molt bé el que l'espai on hi pot haver un atac contra aquesta flotilla. Ho dic perquè n'hi ha hagut anteriorment. Clar, estem parlant d'alta mà, estem parlant d'una prohibició internacional que hi ha en convenis internacionals, el conveni de Nacions Unides del dret de la mà, però també el dret consuetudinari, que prohibeix atacar embarcacions civils amb una tripulació civil a alta mà. Hi ha hagut nombrosos atacs, és a dir, l'exèrcit israelià ha utilitzat la força armada contra embarcacions civils on hi viatjaven civils. Aquests atacs han estat considerats com a crims de guerra, i perquè estan relacionats amb una situació d'ocupació que en aquest cas exerceix el govern d'Israel. Aleshores, la qüestió és qui és que ha de jutjar aquests crims. Yeah. Hi va haver un cas, el mateix de la flotilla, que va arribar davant l'Audiència Nacional Espanyola. Però a Espanya se va restringir la jurisdicció universal i ja no és possible, a no ser que hi hagi tripulant, hi hagi part d'aquests vaixells que puguin ser atacats, que siguin nacionals espanyols. Aleshores, en aquest cas, la competència de l'Audiència Nacional Espanyola sí que seria competent, perquè hi ha espanyols que poden ser víctimes d'aquest atac. En tot cas, jo espero que no hi hagi cap atac, per descomptat.
Lògic.
Però això t'ho volíem demanar, Margarida. Tu creus que Israel el veus capaç d'atacar la flotilla quan arribi a Gaza?
Sí.
Sí?
Sí, sí. No, és que està en un escenari de total impunitat per part d'Israel.
Clar, però això tenia un impacte molt gran, perquè ja tocaria a molt de països, no?, dels quals provenen cadascun d'aquests membres de la flotilla. Se fa difícil imaginar l'escenari, però seria molt, molt preocupant també, no?, a nivell mundial.
Sí, també és molt preocupant el genocidi, i quant d'estats han romput relacions diplomàtiques amb Israel. Jo només en conec dos.
No podria ser tal vegada determinant la reunió que entre Trump i Netanyahu, una reunió qualificada com a rellevant, podria suposar, no sé, algun indici, o podria suposar alguna passa endavant de cara a Israel per intentar acabar amb aquest genocidi, la influència de Donald Trump?
Bueno, són dues coses diferents. Una cosa és aquesta aquest intent d'entrar a Gaza per tapar de la flotilla, i l'altre és l'intent d'aturar el genocidi que potser es negociï entre aquests dos caps entre aquests dos líders d'Israel i d'Estats Units. Clar, el problema és que no només és aturar el genocidi i aturar els atacs d'Israel contra la franja de Gaza, també és jutjar el que està passant, perquè no és només aturar. Evidentment, això és bàsic, però és que la situació a la franja de Gaza és insostenible per la població civil, per personal humanitari, per personal sanitari. Aleshores, aturar i el dia de demà que... Clar, això és una qüestió que jo crec que no han de resoldre només aquests dos estats, sinó que és una qüestió que afecta la comunitat internacional, perquè la comunitat internacional en un determinat moment va recolzar la creació de l'estat d'Israel, la comunitat internacional ha anat aprovant resolucions a través de l'Assemblea General sobre un pla de partició, s'ha estat instant Israel a respectar el dret internacional humanitari, i des de l'any 1948 això no està passant. Aleshores, clar, això és un conflicte que perdura des dels anys 40, que la comunitat internacional, per moltíssims de factors, no ha estat capaç de solucionar. I jo, sincerament, dubto que dos individus com Donald Trump o Benjamin Netanyahu siguin capaços de solucionar-lo d'acord amb el dret internacional, amb el dret humanitari, amb els drets humans i, sobretot, amb el dret a la reparació. És a dir, com se pot reparar el que ha estat passant fins ara?
Sens dubte.
Jo dubto que aquests dos individus puguin solucionar res. Al contrari, crec que encara ho complicaran més. Jo crec que ha de ser el conjunt de la comunitat internacional que avanci cap a un bloqueig internacional d'Israel, de la mateixa manera que se va fer en Sud-àfrica. Estem només en el principi d'aquest bloqueig internacional. En Sud-àfrica va costar més de 20 anys aconseguir el final de l'apartheid, però estem parlant també que a Cisjordània i a Gaza, i Israel està practicant també una política d'apartheid. Aleshores, la comunitat internacional ha de ser conscient d'això. Cada vegada hi ha més estats que ho estan entenent, i el que fan falta són mesures internacionals, aplicació del dret internacional i, sobretot, convicció de que aquest conflicte no l'aturaran aquests dos personatges, sinó que l'aturarà la comunitat internacional en conjunt, començant per aquesta societat civil organitzada que està intentant trencar aquest bloqueig.
Margalida Capellà, professora de Dret Internacional i Relacions Internacionals a la Universitat de les Illes Balears, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Gràcies de
voltes. I aquesta darrera pregunta a Margalida, precisament per la reunió que està prevista avui entre aquests dos líders, Netanyahu i Trump, a la Casa Blanca, tot i que, com ha explicat, no se mostra molt optimista. Estirem pendents de com pot evolucionar aquesta reunió i sobretot també de com evoluciona la travessia d'aquesta flotilla cap a Gaza, la qual arribarà, com deien, aproximadament entre uns 3-4 dies. Hem de fer una petita pausa per publicitat. Són les 10:27.
El dia, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és Dial.
Una agresión por la calle, una pintada en tu portal, un insulto en redes. Si sufres algún tipo de delito de odio, en las sedes judiciales hay un lugar al que puedes acudir para recibir apoyo jurídico y psicológico sin necesidad de denuncia previa. Oficinas de asistencia a las víctimas del delito. Que el odio no tenga la última palabra. Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Gobierno de España.
IB3 dona una mà a l'Associació Espanyola contra el Càncer de les Illes Balears per aconseguir el 70% de supervivència l'any 2030. Per més informació, www.contraelcancer.es i al telèfon 971 24 40 00. IB3, tots donam una mà a l'Associació Espanyola contra el Càncer.
Enguany celebram la desena edició de la Fira B d'Arts Escèniques, del 2 al 5 d'octubre, l'aparador de la cultura balear on companyies, artistes i públiques donen cita en un esdeveniment únic ple de talent i creativitat. Teatre, dansa, circ i molt més t'esperen a Palma. No t'ho perdis. Tota la informació a firab.org. Fira B, 10 anys fent créixer la cultura.
Una agressió por la calle, una pintada en tu portal. Un insulto en redes. Si sufres algún tipo de delito de odio, en las sedes judiciales hay un lugar al que puedes acudir para recibir apoyo jurídico y psicológico sin necesidad de denuncia previa. Oficinas de asistencia a las víctimas del delito. Que el odio no tenga la última palabra. Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Gobierno de España.
Conecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Itoyota Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Deu i mitja en punt, parlam d'economia, economia domèstica. Volem entendre tot allò que passa i afecta les nostres butxaques, però també qüestions més genèriques que afecten, per exemple, l'economia del nostre país, de la nostra comunitat, tot i que repercuteix molt en l'economia domèstica. Joana,
tant,
bon dia de nou.
I tant, Marta, que repercuteix. Bon dia de nou, Marta. Avui volem posar el focus en un tema que ha generat un intens debat polític i econòmic, i no és altre que la condonació d'una part del deute del Fons de Liquiditat Autonòmica, el conegut com el FLA, per part del govern central. Un deute que, recorden, les comunitats autònomes han anat acumulant de mica en mica des de l'any 2012, quan es va crear aquest mecanisme extraordinari de finançament en plena crisi del deute sobirà. Ara, més d'una dècada després, la proposta de condonar una part d'aquest deute obre molt d'interrogants. Com afecta això als pressupostos autonòmics, que hi ha darrere aquest moviment per part del govern central i, sobretot, quin impacte tindrà, Marta, en l'equilibri territorial i en el sistema de finançament autonòmic?
Hem induït la persona perfecta per respondre aquestes preguntes, que és el nostre economista Tomeu Cantallops. Bon dia, Tomeu.
Bon dia.
Ho ha explicat, Joan, aquest fons de liquiditat autonòmica. Com ens afecta directament a nosaltres, als nostres pressupostos, per fer una explicació que tothom pugui entendre?
Bé, ras i curt, afecta a que els interessos d'aquest deute que se condonarà no s'hauran de pagar. Naturalment, si tu tens 1.000 euros de deute i de cop i volta en tens 800, d'aquests 200 no has de pagar interessos. Això és la resposta més immediata. Afecta els pressupostos de la comunitat autònoma? Doncs que a la partida de pagar per interessos que té de crèdit bancari i del FLA en concret, aquesta quantitat no s'haurà de pressupostar. Això és afecta directe. Afecta més després d'interès a les nostres butxaques. No en té, realment no en té. És una qüestió de pressupost i afecta el ciutadà directament, no en té.
Dèiem que fa més d'una dècada que se va crear, no?, aquest FLA, sí. Aquest organisme o aquest mecanisme per ajudar una mica les comunitats autònomes. Per què ara se vol condonar aquest deute i, sobretot, i no sé si tenim xifres, de quin és el deute que tenim nosaltres com a Balears o quin és el deute que té la comunitat autònoma de les Illes Balears respecte amb el govern central?
Sí, tu has començat amb aquesta frase. Ens situem l'any 2010-2013, en plena crisi, en plena recessió, o el que es va denominar la gran recessió. Les comunitats autònomes s'endeutaven via endeutament bancari i també via endeutament sortint en el mercat, emitint bons, emitint deute pública de cada comunitat autònoma. Això, el preu que se pagaven per aquesta emissió de bons anaven en relació la prima de risc que hem comentat qualque vegada aquí, i com que hi havia aquesta tensió de liquiditat en els mercats internacionals per culpa de tot el que va passar, els bancs no tenien liquiditat, el Banc Central Europeu tampoc abocava dos vegades en el sistema, i per tant la prima de risc augmentava moltíssim, i per pagar 7, 8 i 9% no era fiable. A més, no només per por a pagar els interessos, sinó que en mateixos mercats no adquirien aquest deute a més per les comunitats autònomes. Com que se van trobar aquest problema, l'estat espanyol, el govern central, decideix crear aquesta línia de finançament autonòmic que se diu el FLA. Va fer dos caixons. El primer caixó va ser pagament de proveïdors, perquè els proveïdors no cobraven. No sé si recordava que un temps, quan va passar això, els proveïdors estaven molt temps a cobrar, i va haver una primera partida per pagar en aquests proveïdors, i l'altra partida va ser aquesta línia de crèdit, que no res més que una línia de crèdit a llarg termini, per les comunitats autònomes poguessin acudir a l'Estat a través de l'ICO, l'Institut de Crèdit Oficial, per poder endeutar-se. I així tenien liquiditat automàtica. No havien d'acudir en els mercats. Això estan parlant govern Rajoy, ministre Montoro, any 2012, que s'institueix el FLA. Des d'aleshores, cada comunitat autònoma ha anat apel·lant en aquest sistema de finançament. Una altra cosa és com emmarcam el FLA dins el pressupost de la comunitat autònoma. No sé si responc ara o esperar un poc més endavant.
Pots contestar, si vols, aquí som.
Sí, perquè ja que seguim l'argument i que costa perquè no és fàcil...
Sí, perquè és molt fàcil d'entendre. És molt fàcil d'entendre. Això és una paraulota, font de liquiditat autonòmica, no me'n sona res. Però bé, el pressupost de la comunitat autònoma, com qualsevol economia domèstica o empresarial, té entrades i sortides. Les sortides, tots sabem quines són. Les conselleries,
pagar nòmines,
capital 1, capital 2, inversions, interessos financers també, això és una part també, és a dir, el pagament dels interessos que la comunitat autònoma també paga a les entitats i a l'Estat via FLA, també és una sortida. Tot això són les sortides, com qualsevol casa, les despeses familiars. Entrades. Les entrades de la comunitat autònoma en els pressupost hi ha gran massa. La primera massa és aquest famós finançament autonòmic que tothom en parla i que s'ha de revisar i que és insuficient i que Balears està maltratada i totes aquestes, i etcètera, etcètera. Com ve aquest finançament autonòmic? S'està calcula cada any que recaptarà la comunitat autònoma l'any que ve via impostos importants, IVA, IRPF, societats. D'això li toca un 50%. D'aquesta gran massa se fa un repartiment a nivell general a Madrid, hi ha el fons de garantia, el fons de solidaritat, que és aquest fons que sempre els d'aquí mos queixam, que nosaltres estem maltratats perquè han de donar més en els altres. Però bé, en el final s'està arriba a una fórmula i una quantitat, i diu, te donaré per l'any que ve, per l'any 2026, tant de dos més, i a més te donaré més a més, amb una bestreta. Això és un ingrés. És un ingrés que té la comunitat autònoma. L'altre ingrés que té és via impositiva. Com ja sabeu, hi ha uns imposts que se diuen cedits que gestionen la comunitat autònoma plenament. Com pot ser l'impost de successions, com pot ser l'impost de transmissió patrimonials, important aquí, tots aquests anys, per la gran activitat immobiliària que hi ha haguda. Penseu que quan hi ha activitat immobiliària l'administració li va molt bé perquè recapta transmissions patrimonials. Per tant, això és un altre concepte d'ingrés. Un altre concepte d'ingrés, això serien impots cedit que se diuen. Després hi ha els impots propis. Quins són els impots propis que tots coneixereu? El cànon de Saigo, que ho pagam en sort rebut de Saigo, de cada ajuntament o empresa. I també ara de realment important i conegut per tothom, el CTS, l'impost de turisme sostenible.
I però...
Això són impots, perdona, plenament de la comunitat autònoma propis que els ha creat. Se'n van crear d'altres, el que passa que van anar al constitucional, sobre grans empreses, sobre empreses energètiques, i que cada comunitat autònoma té facultat per crear aquests impots. Per tant, ja tenim un altre ingrés. Finançament autonòmic, per una banda, que ve de l'Estat, impots imposts cedits, imposts propis. Però resulta que quan calculant la columna de les despeses en la columna dels ingressos, històricament, i com passa per, quasi per tot,
No basta. I jo m'agradaria demanar-te, perquè si ets segur que se fa aquesta pregunta, en què es deu que ara se vulgui perdonar, per dir-ho d'alguna manera, una part d'aquest deute, en què ve, i que si penses ara que xerraves de finançament, que fins que no s'aconsegueixi un finançament just, equitatiu i suficient per les comunitats, seguirà passant això, que se n'aniran endeutant.
Sí. Primera pregunta que m'has fet, ve, per lo que jo sé, perquè és un acord a nivell estatal del president Sánchez o del PSOE amb Esquerra Republicana de Catalunya, per tal de que Catalunya, com que és una de les comunitats endeutades, penseu que d'aquest fons que se condonarà a Catalunya li toquen 17.000 i busca de milions d'euros, això són molts interessos, i l'acord era això, te condonaré aquests dobles i jo te donaré suport a la legislatura. I què passa? Que hi ha hagut molt de renou, tothom, Catalunya, bé, ja
home,
sap.
Home, clar, sobretot per la situació de Balears, que estem a la cua d'aquesta llista.
Sí, però no només ha estat Balears, sinó les altres comunitats autònomes també s'han molestat, i Hisenda va dir, no us preocupeu, café para todos, tothom s'ho tira guanyant, tothom li condonarem un tot més, han aixecat unes fórmules, i Balears li toquen 1.741 milions d'euros a condonar. Per tant, això és el motiu per què se fa ara. Perquè a efectes directes, això és un apunt comptable, simplement. És a dir, aquest tot més, què passa? La comunitat autònoma, aquest fons de liquiditat autonòmica que hem anat demanant aquest tot més, tu abans haver dit, ara puja uns 6.000 milions d'euros. 6.000 milions d'euros que tenim amb aquest concepte. Aquests 6.000 milions d'euros... que ningú s'espanti, no se pagaran mai.
Però és que no vos fascina que qualcú amb un clic li hagi donat a eliminar 6.000 milions d'euros?
Perdonat.
I perdonat, clic, i la xifra se torna a zero i ningú...
Però és un pedaç, això, o no és un pedaç?
Sí, perdonats i no perdonats. Perquè aquest deute l'assumeix l'Estat i tots els que pagàvem imposts a Espanya ho acabarem pagant a través de
el
pressupost general de l'Estat, exacte, d'una manera o l'altra. Què passa? Això millorarà l'imatge de les comunitats autònomes, perquè en el passiu se veurà que no estan tan endeutades. Aquí on devien 1.000, només en 2.800. Bé, però és un punt purament comptable, perquè, com us dic, aquest fons de liquiditat autonòmica no se pot pagar mai, perquè la comunitat autònoma no
és capaç.
Si necessita cada any endeutar-se, com pot minvar el deute i tornar aquest dobbes. Per tant, això no s'ha vist tard o prest, més tard, està mateix aquest deute ho ha anat assumint l'Estat. Això ha estat, diguem-ne, un maquillatge.
Un efecte òptic, no?
Sí,
perquè veure que deus una mica
polític,
menys...
Catalunya, per mi, tots com les autònomes del PP han sortit en bloc... bé, política en definitiva. Política, com tot és política en aquesta vida. Sí. Menys el programa d'avui.
Tomeu, moltíssimes gràcies per aquest resum, està ben explicat. Tant de bo tinguéssim la mateixa facilitat per eliminar un deute amb un clic com per generar impostos, ajudes, o derivar d'uns impostos cap a unes ajudes, coses realment també necessàries per la societat, que se pogués crear els dobbers amb la mateixa facilitat en la qual s'elimina un deute, tant de bo ja... fos així, Ha estat una visió un poc romàntica que m'ha permès ara per acabar, perquè parlant de
números...
Això és igual que quan fa règim. Llevar quilos és molt complicat, afegir-ne aviat és molt fàcil.
Sí, també no hem parlat que la comunitat autònoma també no només deu dobbers a través del FLA, també estan dotada amb entitats financeres com nosaltres.
Totalment.
Això és bàs tradicional que tot coneixem.
I pot dormir tranquil·la, imagina't, I nosaltres en qualsevol... Això llevaria la son a qualsevol. I doncs sí, se pot dormir tranquil·la amb un deute de 6.000 milions d'euros. Tomeu, moltíssimes gràcies per explicar-ho en aquest format que tothom ho pugui entendre. Gràcies.
Molt bé, gràcies.
10:43, una aturada, uns consells, continuem tot d'una.
al dia. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és informació.
Tens WhatsApp? Idò ara també tens el Consell de Mallorca a la teva butxaca. Rebràs comunicats, avisos, inscripcions, subvencions i l'agenda dels actes més destacats. Tot directe al teu mòbil. Ves al web del Consell de Mallorca, entra-hi directament o escaneix el codi QR amb el teu mòbil. El Consell de Mallorca més a prop que mai.
Una agressió por la calle, una pintada en tu portal, un insulto en redes. Si sufres algún tipo de delito de odio, en las sedes judiciales hay un lugar al que puedes acudir para recibir apoyo jurídico y psicológico sin necesidad de denuncia previa. Oficinas de asistencia a las víctimas del delito. Que el odio no tenga la última palabra. Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Gobierno de España.
La gran vida. Del carrer al cel, de les històries personals a les passions col·lectives. Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits. Converses, històries i bona energia. Viu la gran vida, dissabte i diumenge a partir de les 9 del matí a IB3 Ràdio amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa, 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar ses coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio. Tèntol. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Despertat de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. De dilluns a divendres a les 9 al dia, IB3 Ràdio.
Són les 11, les 10 i 46 minuts. No deixen de banda el temps, perquè seguim ben pendents d'aquests efectes de l'huracà Gabriel, convertit ja en borrasca. Sabem que ha afectat molt a la península, que els avisos de moment són grocs, però es preveu que demà puguin ser taronges, tot i que existeix encara molta incertesa, perquè els models d'alta resolució de moment apunten a això, però ja sabem que pot canviar l'escenari en pocs minuts. Xisco, bon dia de nou.
Bon dia, Marta. Així es podrien tenir a les hores centrals del dia pluges locals però intenses en tempesta i fins i tot que la bruix. Més probables entre les Pitiuses, nord i oest de Mallorca i oest de Menorca. Però per saber la darrera hora, com sempre, saludem el nostre home del temps, n'Albert Dardé, per analitzar el pronòstic de cara a les properes hores. Albert, molt bon dia, com estàs?
Hola, molt bon dia, Xisco. Bon dia, Marta.
Albert, de moment, alerta groga aquí a les Illes, que demà podrien canviar a taronja, no és cert?
Sí, totalment cert. Estem a l'expectativa. Hem mirat els darrers models meteorològics, el que ens estan donant, i és que demà pot ser un dia complicat, especialment a Pitiuses i sud de Mallorca. Són els darrers models de darrera hora, el que ens diuen ara. Per avui, esperam qualque ruixada dispersa per l'entorn de la serra. El dia complicat, teòricament, ha de ser demà.
Demà, dia complicat. De moment tenim les temperatures estables. No s'ha notat aquesta davallada, 27 graus de temperatura. Nosaltres no hem notat aquesta petita refrescada. Però demà, qui sap si això podria canviar. Albert, alerta. O sigui, alert, Albert. He fet un mix del teu nom amb les alertes. Demà s'activa el pla de preemergències. De moment, l'Ajuntament de Palma ho ha activat, perdoneu-me, a les 8 d'avui. Això què vol dir?
Pens que està ben fet perquè és un pla de preemergència que s'activa quan hi ha possibilitats reals de tenir pluges intenses. Uh-huh. Vos contaré una cosa, ara, una curiositat, que no té per què ser així, que ningú s'alarmi, però avui de matí està mirant els mapes previstos i els he comparat amb una torrentada molt forta que hi va haver a Palma l'any 66. I els dos mapes no difereixen gaire. No vol dir necessàriament que s'hagi de repetir, però que és una situació amb potencial per deixar bastanta d'aigua, ho és, no mos hem d'enganar. Ara bé, que caigui Palma, que sigui les Pitiuses, que sigui un altre indret del sud de Mallorca, fa bastanta mal dir, la veritat. I tampoc esperam que hagi de ser tan gros com el que està a Santa València, que no se mos alarmi la gent, però així tot pot haver perill puntual.
Mira, de moment sembla que estaria o podria estar arribant a Eivissa, també al nord de l'illa de Mallorca. Estem veient, Albert, les imatges del radar en directe. Si mos pots ampliar aquesta informació?
Sí, ara mateix estan bufant vents de llevant, són vents carregats d'humitat, és per això que avui no se nota massa que hagi refrescat la temperatura, com vull estar dient. Efectivament, bufant vents de llevant, que són humits, i fins i tot aquí s'està notant una certa basca. Aquests vents el que fan és impactar contra el litoral del nord de Castelló, del sud de Tarragona, que és on ara mateix estan descarregant les grans precipitacions. Per exemple, a la ciutat d'Amposta, en el sud del delta de Sebre, ja duen en 24 hores 260 litres. És a dir, és tota aquella zona on ara mateix estan patint la gran descàrrega d'aigua amb una alerta vermella més que justificada.
Estirem, idò, molt pendents de la previsió meteorològica de cara a demà. Estic convertint algunes imatges de com ha afectat a la Comunitat Valenciana també alguns indrets de Catalunya, sobretot a Tarragona, o sigui que, per favor, precaució de cara a demà. I recordem que, en el cas de l'Ajuntament de Palma, ha activat la fase de preemergències. Ho feia avui, a les 8 del matí. Tornarem a connectar amb tu. Albert, moltíssimes gràcies per aquesta informació.
Gràcies, insistim. Pitiuses, Palma, sud de Mallorca. Gràcies, Marta.
Moltíssimes gràcies a tu, Pitiuses. Palma, sud de Mallorca, podrien ser les grans afectades per aquesta borrasca Gabriel, abans huracà, ara convertit en borrasca. És dilluns, ha arribat el moment de viure millor en la bona companyia de Fanny Pons.
I avui Fanny Pons ve xerrar-nos del col·làgen, una proteïna present al cos humà que forma part estructural del teixit conjuntiu que embolica i protegeix músculs i òrgans vitals. També anomenada proteïna de la joventut. Els complements de col·làgen permeten, o prometen, fetes restauradors en forma de pastilles, cremes i injeccions. Però són tractaments vàlids i eficaços? Podem aconseguir el col·làgen a través de l'alimentació? Com sempre, qui té totes les respostes i el millor col·làgen d'aquest arxipèlag és la nostra experta en nutrició i dietoteràpia, Fanny Pons. Molt bon dia.
Molt bon dia a tots.
Com duim el col·làgen avui?
Intentant dur-lo, que no és fàcil en l'edat, dur el col·làgen. Però hem de dir que, mira, el col·làgen és una proteïna importantíssima dins l'organisme, pràcticament el 30-40% de lo que és la nostra composició proteica és col·làgen. És una proteïna complexa que de qualque manera mos dona forma, mos connecta totes les parts internes. És una proteïna estructural, vendria a ser, diguem, com una espècie de pegamento o cola que fa que estiguem units, i per això forma part de la dermis de la pell, forma part de cartílags, de tendons, d'ossos, de múscul, de vasos sanguinis, per tant, proteïna molt important. Què passa en l'edat? En l'edat, aquesta producció interna, perquè hem de dir que el col·làgen és una proteïna que l'organisme pot fabricar, és a dir, els aminoàcids que la constitueixen no és necessari, la poden nosaltres fabricar, que mos venguin inclosos dins el que seria l'alimentació.
Per tant, no hem d'estar tot el dia fent brou d'ossos, que s'ha posat com a de moda,
sí,
que diuen que és col·làgen, que has de prendre
de fet,
tot el dia. Hi ha gent que està tot el dia prenent brou d'ossos, no cal, el cos
no,
la produeix.
No, no és necessari, nosaltres produïm col·làgen, però sí que és cert que en l'edat aquesta producció de col·làgen és inferior, i a part se degrada abans, i a part és un col·làgen que fabricam de pitjor qualitat. Mm-hmm. Si en això hi afegim, a part de l'edat, factors ambientals com pugui ser el tabaquisme, beure molt d'alcohol, abusar d'aliments ultraprocessats, menjar molt de sucre, molta exposició solar, tot això serien factors que també ajudarien a que aquesta quantitat de col·làgen que anàvem fabricant sigui manco. I com que forma part de la dermis, que és una capa de la pell, per això en l'edat, com que tenim manco col·legen i pitjor qualitat, és quan començam a patir tot el que són flacidesa, rues i demés. I això va molt vinculat a l'edat. Hem de pensar que a partir dels 30 anys ja anem perdent col·legen d'una manera molt moderada, a partir dels 40 ja s'incrementa un poc més i a partir dels 60 ja anem, bueno, per avall i
derrota batuda.
Exactament, i sobretot les dones encara en l'etapa menopàusica, quan l'estrogen ja no funciona, encara se degrada d'una manera molt més ràpida.
Per tant, allò que hem associat sempre a la dolce vita, que seria sucre, sol, processats, que són els embotits, alcohol i tabac, tot això és el gran enemic del col·làgen. Has de triar entre un dolce far niente productiu o semblar jove eternament.
No, men, pots fer.
No és compatible.
Tot, sempre hem dit que dins l'alimentació sí. La moderació et se màxima.
En mesura.
En mesura. És que inclús fer esport, que sempre deien que és una gran cosa, o sigui, és molt saludable, però també no mos han de passar, perquè totes les masses fan mal. De fet, els esportistes d'èlit tenen molt de problemes d'artrosis, perquè de qualque manera duen el seu cos en el límit, i això també fa que aquesta escola gent pues, també sigui, en tingui manco.
No se'n parli més. Jo demà vaig a despuntar-me de gimnàs.
No,
dic perquè
no agafis
jo ja
coses.
Sí, en aquesta edat llindar, que jo ja perd col·làgen, no m'agradaria que per anar a córrer i fer peses...
El que passa és que, claro, un esportista d'èlit, tot repetit d'èlit, pues, té un desgast a nivell muscular.
Ho hem vist amb
en
Rafael Nadal i els seus genolls, els peus...
Important.
Sí, perquè anem sobretot a tema pell, que és vera que és important el col·làgen per evitar flacidesa i sobretot aquestes arrues d'expressió que de vegades delaten una mica l'edat que tenim, però sí que el col·làgen és importantíssim per les articulacions.
Totalment, per articulacions. Ho hem dit, és una proteïna la més abundant que forma part de moltíssimes estructures corporals. Però hem de tenir clar una cosa. Avui en dia hi ha molt de suplements de col·làgen en el mercat. El col·làgen és una proteïna molt complexa. Quan nosaltres la mengem, quan mengem qualsevol aliment proteic, perquè és una proteïna i està constituïda per aminoàcids, sigui carn, sigui peix, sigui brou d'ossos, tot el que sigui aliment proteic, ous, productes làctics, tot això, una vegada nosaltres ens ho mengem, igual que si mengem col·làgen, l'organisme l'ha de metabolitzar, és a dir, l'ha d'hidrolitzar, perquè no se pot absorbir com a proteïna, ni aquesta, ni el col·làgen, ni qualsevol altra. Nosaltres necessitem metabolitzar-la. Una vegada la metabolitzada, què obtenim? Aminoàcids, que són les unitats estructurals de totes les proteïnes. Després, el cos no té memòria, i si jo menys col·làgen en forma de proteïna, una vegada l'he metabolitzada, l'organisme no se'n recorda que això era col·làgen inicialment. I aquests aminoàcids serviran perquè l'organisme pugui constituir altres proteïnes i els farà servir pel que ell consideri. Pot fer servir poden formar enzims, poden formar anticossos, poden formar qualsevol estructura corporal que l'organisme necessiti. No té per què tornar-se a convertir en col·làgen. És a dir, necessitem aminoàcids per formar-ne, però és qui forma el col·làgen és l'organisme, no és el que nosaltres ingerim.
Com notem que anem malament de col·làgen, a banda de tenir anys, que és lògic que davalli un poc, perquè has parlat d'articulacions, de rues, que tal vegada aquesta part és la més evident, però hi ha alguns indicis que diguis, és...
Sobretot, el que comentàvem, l'artrosis.
Articulacions...
Efectivament. En l'edat també ens passa això, tenim manco col·làgen, tenim més rigidesa articular, muscular, poden tenir sensació de mal, i tot això poden ser...
Fixeu-vos,
coses que mos indiquen que mos pot faltar col·làgen a nivell, pues, estic mal en l'edat que tenim de lo que són els genolls, els colzos, els ombres, vull dir, hi ha moltes parts de l'organisme, a part de lo que sabeu més a la pell, pues, que és aquesta flacidesa, aquesta falta de lluminositat, i les arrues, és mal articular a nivell de cartílets, a nivell de tendons, tot això, sabem que les cèl·lules que fabriquen es col·legen, pues, aquesta fabricació de cada vegada es manco, i la degradació d'aquest col·legen de cada vegada és més ràpida. Vull dir, el procés d'envelliment l'han retreçat bastant, però no l'han aconseguit durar del tot. Immortals encara no,
moment,
som. De moment no ho som.
I com és millor prendre aquest col·làgen? Ja ho dèiem, se poden prendre suplements, però són necessaris suplementar-nos a l'alimentació? Se poden prendre de qualsevol manera? O senzillament han de deixar que es cosa actuï i faci la seva feina?
I si són efectius, que també s'han posat un poquet en entredit.
Necessaris, i tornem una altra vegada a la suplementació. En principi, no són necessaris. Si nosaltres duim una alimentació sana i equilibrada, allà on la nostra ingesta proteica és adequada, obtenim aquests aminoàcids que després l'organisme, com dic, formarà proteïnes, formarà col·làgen, formarà anticossos, enzims, moltíssimes de coses, però necessaris no són. Això no vol dir que una persona, de fet, la quantitat de col·làgen que està més o menys estipulada serien un 10 grans de col·làgen diaris, els que ho vol prendre en forma de suplement. Però no notarem que les arrues desapareixin, que es mal articular vinculat a l'edat desapareixi. Sí que poden trobar, sobretot a nivell de pell, doncs, potser una pell un poc més elàstica, un poc més lluminosa, perquè penseu que aquests components o suplements de col·làgen que trobem en el mercat també duen altres substàncies, perquè el col·làgen, si no tenim vitamina C i zinc, no hi ha formació interna. Per tant, tot això s'ha d'agafar amb pinces, molts falten encara molts d'estudis per poder-li atribuir realment a vegades les propietats miraculoses que s'atribueixen a aquest
com
tipus
sempre,
de
informació de qualitat. Fanny, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, bon
notícies. Dia. Notícies, nosaltres continuem la part